TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb José Luis Galindo.
La presidenta del govern, Marga Proens, es mostra amb forces per governar una segona legislatura seguida, sigui en minoria o en majoria absoluta. En una entrevista en exclusiva a IB3, la cap de l'executiu ha recordat que, malgrat les pressions i els condicionants de vots, no han traspassat cap línia vermella i han pogut complir pràcticament amb la totalitat del programa previst. La presidenta s'ha referit també als temes que més ocupen i preocupen els ciutadans de les Illes, com és la falta d'habitatge, apuntant que en aquesta matèria es necessita temps perquè les mesures sorgeixin a efecte. També ha parlat de la sobrepoblació, insistint en que Balears sempre ha estat terra d'acollida, però, això sí, sempre i quan qui vengui ho faci de manera regular i respectant els valors de la nostra societat. L'escoltarem tot d'una, però abans, repassant com sempre altres temes d'actualitat en titulars. Ha extingit l'incendi forestal a Viniancoll, a Sant Lluís, amb un balanç de gairebé 2 hectàrees de matoll calcinades. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al foc a la Bisbal d'Empordà, a Girona, un home ha estat detingut per la seva presumpta implicació en l'incendi, que inicialment va obligar a confinar gairebé 45.000 persones. El fum del foc, per cert, ha arribat a les Illes.
L'augment proposat per l'administració pública pel plus d'insularitat als funcionaris de l'Estat, que fan feina a les Balears, és d'entre 105 a 697 euros al mes.
Continuen les negociacions entre l'administració pública i els sindicats. Recordem que el Consell de Ministres ha donat mig any de termini per pactar aquest augment.
Divendres 24 de juliol es desallotjarà l'estructura inacabada de Cala de Bou, convertida ara en un assentament a Eivissa.
Hi viu un centenar de persones. Els veïnats es queixen de la inseguretat que suposa, diuen, l'assentament.
I Ocifar s'acomiada dels escenaris de la millor manera possible, amb entrades exaurides i fent cantar a diferents generacions a Son Fusteret, a Palma.
Més de 6.000 persones, segons els organitzadors, es sumaren a un concert que va ser una festa entre els assistents, seguidors de tota la vida i joves que ahir s'estrenaren.
I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Continuen les sortides al Real Mallorca. La darrera, la del porter Vicent Leo Román, que parteix cap a Corunya després de que el Depor aboni els 9 milions d'euros que té de clàusula pel que fa a l'equip filial. L'excapità del primer equip vermell, Pep Lluís Martí, farà el relleu a l'argentí Gustavo Sivero, que ha recordat de forma voluntària deixar les regnes del segon equip. Pel que fa a la Copa del Món, en surt i gros de l'Argentina davant la modesta Cap Verd. De fet, va tenir que anar al temps extra per superar els africans per 3-2 amb un gol en pròpia porta de Borges i així classificar-se per la ronda de vuitens de final.
Previsió del temps, Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam un cel destapat a tot l'arxipèlag, que és que tret de qualque interval de núvol prim poc important, el sol s'imposarà arreu, amb unes temperatures que continuen pujant. De fet, ja podem superar els 35 graus en alguns punts més, principalment de Mallorca, i el vent, això sí, encara es pot notar bufant moderat a punts de Menorca i també cap al llevant de Mallorca, de tramuntana. A la resta ja bufarà fluix, la mà millorarà en conjunt, però encara a la costa nord-est de Mallorca i a la costa nord de Menorca hi trobarem una certa alteració.
Gràcies, Dani. Són les 8 i gairebé 4 minuts. Ivan López, el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La presidenta del govern, Marga Proens, es veu preparada per afrontar una nova legislatura amb el creixement poblacional, l'emergència residencial o la contenció turística com a principals reptes. A un any de les pròximes eleccions, ha fet repàs als 3 anys d'executiu en una entrevista exclusiva a IB3, a Mesanit, i que es pot recuperar, per cert, de la plataforma digital de l'ENS. Apunta al compliment del 95% del programa de govern i a la millora de la vida dels ciutadans i adverteix vots que ha de respectar que el Partit Popular té una àmplia majoria per governar.
El primer que fa la presidenta en aquesta entrevista és balanç del govern autonòmic i destaca la feina feta i també el compliment, com hem dit, de les promeses electorals del Partit Popular, que resumeixen en el pla Illes en Transformació, grans inversions diu que va més enllà d'una sola legislatura.
Després de dècades sense inversió en infraestructures públiques, amb aigua, amb nous projectes ferroviaris, en transport públic, en compra de finques públiques, amb infraestructures educatives, amb infraestructures sanitàries, ara tenim 4.000 milions d'euros públics per poder destinar a la millora d'aquestes infraestructures. I tot això ho hem fet reduint el deute, ho hem fet estudiant més de 1.000 milions d'euros d'imposts que ara estan dins les butxaques dels ciutadans i amb més inversió que mai en educació, en sanitat, en serveis socials i en habitatge.
L'emergència de l'habitatge ha centrat bona part de la conversa, però ens ha destacat el pla de xoc engegat amb l'aprofitament del sòl disponible i polítiques de restricció en la compra d'immobles necessàries per a prioritzar els residents, ha dit.
Destaca que en acabar la legislatura s'hauran creat 1.000 habitatges de protecció oficial nou arreu de les illes, en la major protecció, diu, dels darrers 40 anys a la comunitat autònoma. Més, qualsevol construcció, diu Proen, s'ha de complir dos objectius.
El primer ha de tenir algun tipus de règim de protecció, o bé de protecció oficial o habitatge a preu limitat, és a dir, un 30 o 50% per debaix del preu del mercat. I el segon, que és una novetat aquesta legislatura, ara sí, habitatge per la gent d'aquí. Ara sí, el manco 5 anys de residència legal a les Illes Balears per poder accedir a un VPL. Però és que quan xerram d'habitatge protegit, parlam de 10, de 15, de 18 anys de residència legal per poder-hi accedir.
I reclama la presidenta Provença al govern central per revertir la manca d'habitatge disponible, un canvi legislatiu que aposti per la seguretat jurídica pels propietaris i perquè fomentar es posin més habitatges al mercat immobiliari. Provença també ha posat el focus en la importància d'oferir allotjament al personal sanitari i dels cossos de seguretat.
La presidenta s'ha referit també a la crisi migratòria, recordant que Balears sempre ha estat terra d'acollida, però amb condicions.
Però per això ha de ser una immigració regular, controlada, vinculada a un contracte de feina, i no només això, amb un compromís també d'integració en el nostre ordenament jurídic, a les nostres costums, a les nostres normes, a la igualtat entre l'home i la dona.
Altre tema que ha centrat la intervenció de la presidenta ha estat el turisme, però ens ubica l'esclat de la saturació en l'anterior legislatura socialista amb un creixement de 115.000 places turístiques en 8 anys. Suposa un increment del 25% del total.
I en contraposició assegura que les accions de l'executiu actual estan encaminades a revertir aquesta situació amb la persecució de l'oferta turística il·legal, que diu ha suposat eliminar 60.000 places, o l'acord amb les navilieres per limitar els passatgers de creuers els mesos d'estiu. I destaca el que considera la mesura estrella de l'executiu, la limitació de l'entrada de vehicles a totes les illes per final del mandat.
Molt varen fer creure que això només era possible a Formentera. I de bé, ho hem aprovat a Eivissa, que ja és una realitat. A Menorca, el Consell ja ha instal·lat les primeres càmeres i també se preparen les modificacions legislatives perquè això sigui una realitat, i la llei de limitació de l'entrada de vehicles s'ha aprovat ja en el Consell de Mallorca i s'aprovarà abans d'acabar l'any en el Parlament de les Illes Balears.
En el camí hi ha hagut també dificultats. Un dels punts a març de la legislatura, reconeix Proens, ha estat la retirada de la llei de pressupostos.
Duen molt de mesos fent feina amb una llei de pressupostos que llavors se va poder aprovar el passat mes de juliol, però sens dubte va ser un moment complicat veure com la resta de partits polítics, uns i els altres, primaven el bloqueig en el govern que no les inversions públiques o les baixades d'impots.
Tot i les dificultats com aquesta, però ens destaca que és possible governar minoria i complir amb el programa electoral. També arribar a acords amb totes les forces polítiques.
A veure, jo estic preparada per una nova legislatura, perquè crec que hi ha moltes coses que s'han de consolidar, moltes coses que els resultats se veuran a la propera legislatura, i estic preparada per el que faig sempre en les enquestes, per agafar-les com a el que són, com a enquestes. Jo fa 4 anys no hi havia cap enquesta que m'ordonés possibilitat de governar.
I més enllà de l'entrevista a la presidenta sobre el procés de regularització extraordinària d'immigrants, També s'ha pronunciat el vicepresident i portaveu Antoni Costa. Assegura que és una irresponsabilitat per part de l'executiu espanyol i que les 34.000 sol·licituds de les illes han desbordat totes les previsions per una manca, diu, de planificació.
Costa ha pronosticat un impacte negatiu que anirà a més en els serveis públics, considera, i en el preu de l'habitatge també, perquè assegura que aquestes 34.000 persones al final seran més.
S'obre la porta a la reagrupació familiar. De manera que aquestes 34.000 sol·licituds és evident que es transformaran en els propers mesos, en els propers anys, en moltes més persones més. Quantes? No ho sabem. No ho sabem, però és evident que hi haurà un efecte crida.
Per la seva part, el delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez, ha carregat contra l'executiu de Marga Proens perquè, diu, criminalitza les persones migrants i les fa responsables dels problemes que viuen a les Illes.
Ese relato falso que intenta crear el govern balear en la sociedad balear es contra el que nosotros también queremos luchar. Ese relato de que es culpa de esta población migrante la tensión o la falta de recursos de los servicios públicos.
Segons el delegat del govern, la regularització suposarà un impuls per a l'economia i el manteniment dels serveis públics. Apunta que el procés ataca d'arrel l'economia submergida.
I un apunt més per tancar el bloc de política. Ja és oficial. Rosario Sánchez serà la candidata del PSOE a la presidència del govern per a les pròximes eleccions del maig de 2027. El partit ha tancat el procés de primàries i Sánchez ha estat l'única que s'hi ha proposat. Per tant, queda proclamada oficialment per encapçalar l'alternativa a l'executiu de Proens.
Amanda Fernández, d'altra banda, optarà a la presidència del Consell de Mallorca, mentre que Pepe Mercadal serà el candidat al Consell de Menorca. Pel que fa als municipis, Iago Negreruela lluitarà per la batllia de Palma i Alfonso Rodríguez ho farà per la de Calvià.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Més coses quan són les 8 i 11 minuts, tot i que les dues darreres nits hi ha hagut una moderada baixada de les temperatures. Durant el dia continua la calor i així com està el terreny de sec, continua també el perill d'incendi. De fet, el Servei de Gestió Forestal manté el nivell màxim de perill de foc a Menorca i gran part de Mallorca. El darrer incendi important, extingit ahir a les 8 i mitja del vespre, ha estat a Menorca, Viniencolla, i ha deixat 2 hectàrees calcinades.
El vent va complicar les tasques de control i, finalment, extinció d'un important desplegament de l'Ibanat a la zona, format per 3 mitjans aeris, un camió autobomba i 16 bombers forestals, a més de 2 agents de medi ambient. També varen participar de l'operatiu agents de la Guàrdia Civil, bombers de Mó i la policia local maonesa, que varen tallar la carretera d'accés a Viniencolla. El foc es va iniciar a un costat de la carretera, que va venir en colla, i es va haver de desallotjar un habitatge situat a pocs metres de l'inici de l'incendi, perquè no s'ha vist afectat, però.
L'antena de telefonia que hi ha a la zona de l'incendi tampoc s'ha vist afectada. El que sí es va fer és tallar el subministrament elèctric de les torres d'alta tensió.
Els agents d'extinció remarquen que la presència del fort vent al llarg de tot el dia d'ahir va ser el principal element de risc d'aquest foc. Mireia Vidal, directora d'extinció de l'operatiu d'incendis forestals de les Balears.
Era un foc que estava empès pel vent de tramuntana, nord, amb molta força. A més, teníem l'agreujant de que teníem habitatges en la zona i anava cap a una urbanització. Per tant, tot ha sigut un moment de molt estrès.
En qualsevol cas, com destaca Juanjo Frank, cap de bombers de Menorca, no s'ha hagut de lamentar cap dany personal, malgrat els moments de risc en les tasques d'extinció.
No hi ha que lamentar ferits, danys personals, de cap mena. Han tingut molta sort. És veritat que han pogut actuar ràpidament, conjuntament, amb els serveis d'Ibanat, medis aeris, terrestres, i han pogut actuar amb molta rapidesa i han pogut aturar-ho.
Més petit va ser l'incendi que es va produir a Palma. Els bombers varen haver d'intervenir passades les 6 del capvespre en una crema de rostoll a les proximitats del carrer Cuba, al Portitxol.
Un foc en una zona de vegetació seca que va provocar una columna de fum visible des de la via de cintura.
I bombers i militars han treballat tota la nit a l'incendi més important de l'any a Catalunya, el del massís de les Gavarres a Girona, que encara crema sense control i ha afectat algunes cases a la localitat de Calonge. Els treballs, amb el vent del nord com a obstacle, s'han centrat especialment a evitar que l'incendi avanci cap a zones urbanitzades amb extinció. Darrera hora de la nit d'ahir havia cremat 2.300 hectàrees.
Gairebé 10.000 persones continuen confinades per aquest incendi. Les autoritats no descarten que l'origen del foc pugui ser una imprudència. De fet, s'ha detingut un home per la seva presumpta implicació en el foc, que hauria pres a partir d'una guspira d'una xispa que va botar de la màquina de radial amb què feia feina. Jofre Carnicer, professor d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, ha parlat de la zona afectada en declaracions a Televisió de Catalunya.
És un bosc protegit, són unes 28.000 hectàrees, molt bosc de sureda i d'algunes pinedes, és bosc mediterrani, i sobretot és un espai protegit, però de propietat privada. Per tant, és un exemple molt clar d'un lloc on els incendis i els associats al canvi climàtic són un repte que és difícil de gestionar.
També a Peníscola, Castelló, s'ha declarat aquest cap vespre de divendres un incendi. En aquest cas, continua actiu, però amb bona evolució, diuen. Va obligar, això sí, a rescatar 4 persones atrapades pel fum, que van haver de ser ateses de fet pels efectius d'emergència, i se'n van haver de desallotjar de 70 més.
I tornem a les Illes, deixem de banda els incendis, però seguim en clau de successos a Son Bany, a Palma. És el so de les excavadores actuant de nou al poblat de Son Bany, a Palma. Un centenar d'agents han participat en una nova operació contra el tràfic de drogues. S'ha tancat amb un detingut i s'han decomissat diverses quantitats de droga i dobbers en efectiu. En el dispositiu s'han esbocat 7 construccions il·legals identificades com a punts de venda. Laura Marcos.
Després d'un altre operatiu similar al poblat dia 18 de juny, en aquest darrer s'han intervingut diverses quantitats de cocaïna, marihuana, haixix, pastilles contra la disfunció erèctil, estris per a la venda de droga i doblers en efectiu. De les 7 casetes esbocades, una era la ja coneguda com a Caseta Espanya, que s'havia tornat a construir després de tomar-se fa 2 setmanes. El portaveu de la Policia Nacional, Alejandro Becerra, ha demanat la col·laboració ciutadana per lluitar contra el tràfic de drogues.
Seguimos en la lucha contra el tráfico de droga en todas las barriadas de Palma, como no puede ser de otra manera también en Son Bany. Pedimos a la ciudadanía que colabore con nosotros. Tenemos un correo que es antidroga@policia.es, que es anónimo.
La policia local ha apuntat que l'Ajuntament de Palma continuarà aixecant actes d'infracció urbanística al poblat cada vegada que es tornin a fer construccions il·legals. És el comissari Bernat Clar.
Són infraccions continuades, y cada vez que se vuelva a proceder al levantamiento, pues se seguirán derribando. Esta es la actuación por parte de Policía Local, y colaborar con la Policía Nacional es lo que haga falta, como no puede ser de otra manera.
En l'operació d'aquest divendres han participat divers un centenar d'agents entre Policia Local i Nacional, efectius de la Unitat d'Intervenció Ciutadana de València i mitjans aeris.
I a Menorca, una persona ha estat detinguda en el marc d'una operació de blanqueig de capital a tot l'estat. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al blanqueig d'ingressos procedents del tràfic de drogues. En total, s'han efectuat 14 detencions, una de les quals a l'illa.
Estaven especialitzades aquestes persones en rebre dobbers de manera il·lícita, introduint al circuit legal aquesta dotació econòmica a través de testaferros i empreses, també a través de l'adquisició de criptomonedes. S'han duit a terme 18 escorcolls domiciliaris en els quals s'han decomissat 700.000 euros, a més de 3.600 dòlars i 100 quilos de plata, rellotges de luxe, 3 vehicles i, a més, s'han bloquejat 4 immobles valorats en 1,5 milions d'euros. S'acusa, s'imputa, s'investiga a aquestes persones la pertinença a organització criminal, blanqueig i falsedat documental.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
8 i 18 minuts en clau laboral. L'augment proposat per l'administració pública pel plus d'insularitat als funcionaris de l'Estat que fan feina a les Balears és d'entre 105 a 697 euros al mes. És el darrer que ha transcendit després que dilluns el Consell de Ministres donàs mig any de termini al Ministeri d'Administracions Públiques perquè pactàs amb els sindicats l'augment d'aquest plus.
El cas és que els sindicats continuen negociant a la mesa de l'administració de l'Estat per millorar la indemnització, aquesta indemnització per residència per al personal del sector públic estatal. A les Balears, el CESI concretament ha assenyalat que seguirà exigint la proposta d'equiparació amb les Canàries perquè actualment deixa fora el grup B i els trienis. Luis Apolinar és president del CESIF a les Illes.
Se adecuarán a la realidad actual esta indemnización para todos los territorios afectados. y de aplicación para todas las administraciones públicas, incluyendo ayuntamientos, consejos insulares y empresas públicas. Y todo ello antes de que acabe el año 2026. Hemos conseguido que el Gobierno reconozca el desfase entre el complemento y el coste de la vida real en Baleares.
El sindicat CESI vol que l'increment del plus d'insularitat s'estengui també a ajuntaments i consells insulars. Dilluns que ve a les 12 hi ha prevista una nova reunió i els sindicats esperen avançar en un possible acord durant el cap de setmana.
El Col·legi d'Advocats de les Balears denuncia el col·lapse i la manca de recursos que viu la justícia gratuïta a les Illes. Assegura que el volum de feina creix sense aturall, mentre que hi ha un degoteig constant de professionals que deixen de prestar el servei. Clàudia Magia.
Per primera vegada han superat les 70.000 actuacions en un any. Són prop de 200 al dia de mitjana. Tot això mentre el nombre d'advocats d'ofici s'ha reduït en un 12%, un fet que atribueixen al maltractament institucional i a les deficiències del sistema de justícia que, segons diuen, la llei d'eficiència no ha millorat. Són el degà i la vicedegana del Col·legi d'Advocats, Martina Lenyar i Carmen López.
Estamos hablando de la mala retribución, estamos hablando de los pagos tardíos, estamos hablando también de la lentitud y el mal funcionamiento de la justicia.
La justicia lenta no es justicia y, por tanto, esa es la reivindicación que debemos hacer desde este colegio y esas son las quejas y el hartazgo de los abogados del turno de oficio.
Des del Col·legi d'Advocats reclamen al Ministeri de Justícia més recursos i una millora de les condicions laborals dels advocats d'ofici, tot i que són conscients que no hi ha prevista una modificació immediata.
I els treballadors del tren de Sóller es concentraran avui matí a la plaça d'Espanya Sollerica per denunciar la situació crítica que, per a seu, pateixen en matèria de seguretat en la circulació ferroviària i salut laboral. Diuen que fa anys que se'n queixen sense resposta satisfactòria davant tant de l'empresa com de l'administració pública competent.
Assenyalen a més que les darreres setmanes hi ha hagut una topada entre dos tramvies i un incident també al ferrocarril entre un tren de socors i una quadrilla que acaba amb un treballador de l'empresa ferit. Diuen que incidents com aquests es podrien evitar si s'actualitza el reglament de circulació del ferrocarril Sollerica. Afegeixen que han interposat diverses denúncies davant Inspecció de Treball, també davant la Direcció General de Mobilitat i fins i tot la Direcció General d'Emergències. Miquel Àngel Vedell és el coordinador ferroviari del sindicat Comissions Obreres.
Quan és un reglament de circulació de part i no segueixen els cànons d'experiència que duen l'explotació ferroviària a nivell internacional i estatal, i tenint en compte que és un tren històric, ens trobem que de cada vegada tenim més incidents que se podrien evitar si tinguéssim un reglament en condició.
Els informatius d'IB3 Ràdio han provat de contactar de moment sense èxit també amb l'empresa.
Ja hi ha data pel desallotjament de l'estructura inacabada de Cala de Bou. Es farà el pròxim divendres 24 de juliol. Els veïns es queixen de la inseguretat que genera aquest assentament on viuen prop d'un centenar de persones. En redacció, Eivissa Alberto Ferrer.
A l'Ajuntament de Sant Josep se li ha notificat la interlocutòria judicial que posa data al desallotjament d'aquest edifici inacabat de Punta Xinxó, on tenen constància que hi podrien viure al voltant d'un centenar de persones. La promotora va iniciar les accions judicials per recuperar el domini sobre la propietat fa més d'un any i la resolució del jutjat de finals de juny, que s'ha conegut ara, n'autoritza el desallotjament, entre altres raons, pel perill que representa per les persones que hi viuen en condicions insalubres. Els residents ens han explicat que fa un parell de dies varen rebre ja la visita de la Guàrdia Civil per informar-los que hauran de sortir-ne. L'estructura inacabada ha estat ocupada en diverses ocasions des que la promotora va abandonar l'obra el 2009. Sant Josep va acordar la caducitat de la llicència fa un any i va obrir expedient d'infracció a l'empresa per incomplir l'obligació de garantir la seguretat al recinte.
D'altra banda, 24 hores després del desnonament del Club de la Tercera Edat del barri Palmesà de Son Cladera, una seixantena de socis i veïnats s'han concentrat a les portes del centre. Tots ells mostren el seu rebuig al desallotjament, que defineixen com indigne i reclamen una solució perquè continuï l'activitat del club.
Són els crits dels veïnats de Son Cladera, reclamen la reobertura d'aquest centre de la tercera edat que va ser desnonat, recordem, ahir, després de més de 3 anys de lluita dels veïnats.
Me llamo la Mary, la chica de la que les da la memòria, les activitats de la Cruz Roja, que bajara corriendo, que estava al colgado ahí.
No era una persona, una loba. Ni se presentó ni nada, nada más que fuera donde está la presidenta, tienen que desalojar esto, la gente mayor llorando.
El desallotjament del Club de la Tercera Edat de Sant Cladera ha generat molta indignació, com veiem, i, a més, la cataloguen d'injusta.
És que nostra, és una segona que nostra, mos ho mereixem. Després de 40 anys de feina, qui més i qui menys. No, adres, no ho hem de consentir.
Una animalada que hayan cerrado esto, no sé por qué. O la tercera edad ya no tenemos fuerza para nada.
La presidenta del club, Yusmeli Coronado, assegura que la junta directiva ja ha regularitzat el deute de 30.000 euros que va acumular l'anterior directiva i que abona mensualment el lloguer de l'espai, propietat de la Fundació Sa Nostra.
Si ellos quieren un alquiler más alto, tienen que hablar con nosotros primero. Si tenemos dinero para pagarle 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, lo que sea. Pero me parece que por dinero no es, porque nosotros no le debemos a ellos.
L'advocat de l'associació diu que encara no s'ha tancat l'assumpte, que hi ha recursos presentats davant de l'Audiència Provincial i, de moment, en espera de com es desenvolupi el procediment, l'associació té fins demà per retirar les seves pertinences del local.
8:25, petita pausa i continuem.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 1,59 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 9,99 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo corte 4,99 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Vuit i 26 en clau estatal internacional s'eleven a 32 els morts espanyols als dos terratrèmols que varen arrasar al nord de Venezuela el dia de Sant Joan. El Ministeri d'Exteriors n'ha actualitzat el balanç i n'ha inclòs dues noves víctimes mentre continua el rescat de persones.
Això quan el país llatinoamericà afronta avui dissabte la tercera jornada de dol oficial i supera ja els 2.600 morts i més de 12.000 ferits. La presidenta interina Delcy Rodríguez nega que s'hagi actuat tard i acusa el que denomina com a laboratoris mediàtics d'intentar sembrar el caos al país.
La primera decisió ese dia fue se militaritza el Estado La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate. Es miserable. Es miserable. Desalmado.
En contrast, la líder opositora fora del país, María Corina Machado, ha denunciat públicament que no l'han deixat de tornar al país on vol ajudar.
Como ha intentado bloquear la generosa tarea de miles y miles de ciudadanos que reparten comida y medicinas alrededor del país. Como ha bloqueado el viaje de equipos de rescatistas internacionales varados en aeropuertos. Como pretende bloquear el trabajo de los periodistas que buscan la verdad.
L'Organització Mundial de la Salut adverteix que, segons passen els dies, augmenta el risc per brot de malalties entre els enderrocs.
Més temes. El magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, admet les queixes de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, per la filtració de les seves agendes de 2024 i 2025 i de les converses de WhatsApp amb la seva secretària.
Per això el jutge ha ordenat a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal que limiti els annexos que incorpori als seus informes exclusivament a la informació, diu, necessària relacionada amb la investigació. Per tant, haurà d'excloure dades personals o documentació irrellevant per la causa. Zapatero, recordem, està investigat per una presumpta organització criminal liderada per ell mateix.
I el vicepresident de la CEPI ha defensat davant del jutge el procés que es va seguir en les ajudes per rescatar Air Europa. Bartolomé Lora ha declarat en qualitat d'investigat davant del titular del jutjat d'instància número 29 de Madrid per les diligències prèvies obertes per un presumpte delicte de prevaricació administrativa.
Això a conseqüència de les querelles presentades per PP i Vox ha negat qualsevol irregularitat en el procés d'adjudicació de les ajudes a l'aerolínia durant la pandèmia.
I el pròxim dimarts el Consell de Ministres ministres retirarà la Gran Creu de l'Ordre Civil de Sanitat al psiquiatre Antonio Vallejo Nájera, conegut com el Mengele espanyol.
Així ho ha anunciat el president Pedro Sánchez, que ha recordat que Vallejo Nájera va ser el psiquiatre de capçalera del franquisme i duia a terme experiments per intentar trobar un suposat gen roig per poder-lo extirpar i que considerava les dones i qualsevol persona progressista mentalment inferior.
¿Com és possible que en pleno 2026 un hombre que afirmava que les mujeres tenien, y abro comillas, la inteligencia atrofiada, cierro comillas, y que su única misión era tener hijos para la patria, siga teniendo una de las máximas condecoraciones del Estado?
Són les 8:30, repassem ara els principals titulars. La presidenta del govern, Marga Proens, es mostra preparada per governar una segona legislatura, sigui en minoria o en majoria absoluta.
En una entrevista a Ivetres, la presidenta ha recordat que les mesures en matèria d'habitatge requereixen de temps per sorgir efecte. També s'ha referit a l'increment poblacional. Ha recordat que Balears és terra d'acollida per qui vengui de forma, de manera regular, i respectant els valors de la nostra societat.
Ha extingit l'incendi forestal a Viniencolla, Sant Lluís, amb un balanç de gairebé 2 hectàrees de matoll calcinades.
Pel que fa al foc a la Bisbal d'Empordà, Girona, un home ha estat detingut per la seva presumpta implicació en l'incendi, el fum del qual ha arribat a les illes i, per cert, ha obligat a confinar gairebé 45.000 persones.
L'augment proposat per l'administració pública pel plus d'insularitat dels funcionaris de l'Estat, que en fan feina a les Balears, és d'entre 105 a 697 euros al mes.
Mentrestant, continuen les negociacions entre l'administració i els sindicats. Recordem que el Consell de Ministres ha donat mig any de termini per pactar aquest augment.
Divendres 24 de juliol es desallotjarà l'estructura inacabada de Cala de Bou, convertida ara en un assentament.
Allà hi viu un centenar de persones. Els veïnats es queixen de la inseguretat que suposa l'assentament.
I a Palma, a Son Fusterà, Tosifar s'ha acomiadat dels escenaris de la millor manera possible, amb entrades exaurides i fent cantar diferents generacions.
Més de 6.000 persones es van sumar a un concert que va ser una festa entre els assistents, seguidors de tota la vida i joves que ahir s'estrenaren.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Començar amb el resum de premsa de les portades de les edicions en paper dels diaris. El Menorca obri amb el balanç de la regularització de persones migrants. Més de 2.000 immigrants regularitzats desborden els càlculs del govern, titula. De manera secundària, en un titular a part, afegeix que el conseller alerta dels efectes que pot tenir sobre els serveis públics.
De segona notícia en fotografia, la de l'incendi de Viniencolla, que s'exposa, va tenir el perill addicional del vent de tramuntana. I encara dos titulars menors més, la primera pàgina del diari Minorqui. D'una banda, empresaris d'Esbon neguen dany irreversible de reobrir la plaça Ciutadellenca al trànsit. De l'altra, el misteri de les roques de Cala Corb resolt. Eren per fer una escullera.
Faim aquí un incís per un diari digital, el de Ràdio Illa de Formentera, que es fa ressò la portada de la queixa pública d'un estiuejant barceloní.
Sí, es refereix al desembarcament i ocupació amb tendals, taules, cadires i equips de música de l'illot protegit de s'Espalmador per part dels navegants d'un gran iot que va presenciar. No hi ha vigilància, és un descontrol, cita el navegant, a la impunitat a s'Espalmador.
Continuem amb les pitiuses. Tant el periòdico com el diari d'Ibiza se'n refereixen a les seves primeres pàgines al trasllat de FEMS a Mallorca per ser incinerats.
Vicent Marí, pel president insular, defensa el trasllat de FEMS a Mallorca. 2 punts. Seran només 7 camions al dia, és el títol d'obertura del diari del grup Serra. El de premsa ibèrica, la informació es dona modus de fotonotícia i veiem el vaixell a l'Andalus Express de la Naviliera Baleària, que serà l'encarregat del trasllat ahir entrant en el port eivissenc. El vaixell Famé arriba a Eivissa, és el títol.
En aquest darrer diari, Diari d'Eivissa, el titular principal és per la macrofesta de Sant Mateu, que s'ha saldat, es diu, amb 300.000 euros de multa.
S'afegeix que l'expedient sancionador està en la seva fase final i que es proposarà aquesta multa màxima. També que l'Ajuntament de Sant Antoni defensa que la policia local va actuar quan va poder localitzar la finca on es feia la festa.
Finalment, també es refereix aquesta edició dels diaris pitiusos a les obres que tornaran, diu, al centre de Vila, per l'envelliment de l'entorn de Vara de Rei i també...
Que Cala Llonga alleuja la pressió sobre els aqüífers en connectar-se a la xarxa d'aigua de Salada.
A Mallorca, la unanimitat la trobam en la foto de portada tant d'Última Hora com de Diari de Mallorca i que no és altra que la del concert del grup de música Ocifar ahir vespre a Palma.
Ocifar torna a regnar a Mallorca, titula el diari del grup Serra. Ocifar, un adeu apoteòsic, o fa el de premsa ibèrica, tots dos... Mostren els integrants supervivents del famós conjunt Luis Arboledas i Llàtzer Méndez en un moment de la seva actuació.
I quant als titulars respectius d'obertura, el d'última hora és pel que vos hem informat en informatiu, l'augment del plus d'insularitat per milers de funcionaris de l'Estat a partir d'aquest juliol i pactat les darreres hores.
En el cas de Diario de Mallorca, obríem la incorporació per part de la Conselleria d'Educació, diu, d'un inspector de menjadors escolars a partir del pròxim curs. I menciona al respecte les denúncies per falta de vigilància en aquest àmbit formulades per les associacions de famílies, a més del tancament de la cuina de Can Arabí, que subministrava més d'una trentena de col·legis.
Fora de les Illes, ràpidament, tant El Mundo com El País obrin amb el pacte de govern entre PP i Vots Andalusia. El PP dona per superat el dilema de Vots sense perdre centralitat, diu el primer al respecte de la reivindicació dels populars de que tenen la situació controlada quant a la influència del partit a la seva dreta.
En contrast, el diari de Prisa diu el pacte PP-Vox a Andalusia és el més escorat a la dreta i afegeix que inclou mesures sobre el canvi climàtic i la privatització de la sanitat.
Al marge d'això, una altra informació que se'n repeteix amb protagonisme diferent, això sí, és la de la celebració avui del Dia de la Independència, festa grossa als Estats Units.
Sí, El Mundo no en parla en portada i El País tot just és un titular secundari a un costat. Els Estats Units celebra el seu 250 aniversari amb una nació partida per Trump. Ara bé, l'ABC hi dedica una espectacular fotografia de més de mitja pàgina de l'Estàtua de la Llibertat il·luminada de colors. Estats Units compleix 250 anys amb la societat fracturada, diu, i La Vanguardia, amb el tema com tema d'obertura, en fa una interpretació més diferent. Trump empra els 250 anys dels Estats Units per rellençar la seva imatge i fer caixa, per cert, que en aquest diari La Vanguardia fotografia esfereïdora de portada del fum, del nigul de fum aixecat ahir per l'incendi a Girona.
Són les 8:36, això és el que diuen les portades dels diaris, d'àmbit estatal, també d'àmbit autonòmic, donant pas ara als esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva a IB3 Ràdio. El porter Vicent Leo Román abandona el Real Mallorca. L'Ei Vicent parteix al Deportivo de la Coruña, que paga 9 milions d'euros de la seva clàusula. Per tant, l'aposta de la direcció esportiva per Leo com el porter del futur del Real Mallorca ha durat només una temporada. Leo s'acomiada del Mallorca després de defensar en 48 ocasions la porteria vermella i no sempre amb encert. L'Ei Vicent deixa el club, on va anar escalant des del filial. A Mallorca va aterrar a l'any 2020 procedent de la penya esportiva Santa Eulàlia. El descens a segona posa punt i final la seva història amb el club vermell. Leo Román s'acomiada de l'Illa i es converteix el nou jugador del Deport i de pas es converteix en el desè futbolista que abandona l'entitat vermella o bé per finalització de contracte o bé per traspàs. Curiosament, fa només unes setmanes l'Ei Vicent va debutar amb la selecció espanyola absoluta Riazor. Curiosament, la que és a partir de ja la seva nova casa. De la sortida de Leo Román n'ha parlat per IB3 Ràdio l'exporter mallorquinista Miqui Garro.
El porter, en Leo, pues, la carrera d'un porter o la carrera d'un futbolista és la que és. Si ell és vulguis o no vulguis, és internacional, ha estat internacional i és dels més destacats en Espanya i el tenen considerat així. I el tema sentimental en aquest món del futbol crec que ja ho han deixat a una altra banda. Tampoc assegura que el Mallorca, inclús a primera divisió, un traspàs de 9 milions d'euros, crec que també ho tindria en compte. Per tant, aquí no sé si tal vegada el descens ha influït o no.
Pel que fa a l'actualitat de l'equip filial, cal dir que el Mallorca B ja té nou entrenador. Es tracta d'un ex-mallorquinista, d'un ex-capità, Pejuín Martí. El tècnic arriba al filial vermell després de la dimissió de Gustavo Siviero. El darrer equip que va dirigir Martí va ser l'Udivisa. El mallorquí també ha entrenat el Tenerife, el que va estar a punt de posar a primera divisió, al igual que el Deportivo La Coruña, que va quedar una passa de jugar a primera, afavorint en aquest cas els interessos del Real Mallorca, Girona, Leganés i Sporting de Gijón. I a la Copa del Món ja tenim definits tots els partits de vuitens de final. Les darreres seleccions classificades són Egipte, Colòmbia i Argentina. Marcadors. Austràlia 1, Egipte 1. 2-4 per l'Egipte en els penals. Colòmbia 1, Ghana 0. I alerta amb aquest marcador. Argentina 3, Cap Verd 2. En el cas de la vigent campiona del món, van arribar a la pròrroga davant el representant africà que va plantar cara en tot moment al conjunt de Leo Messi. Al final, un gol del Cuti Romero en col·laboració del futbolista de Cap Verd, Diney Borja, al minut 111, va decretar el triomf cap al costat dels argentins. Sentim el seu seleccionador, Lionel Scaloni, i el golejador, 8è partit consecutiu, que marca en un Mundial, Leo Messi.
Felicitaciones a Cabo Verde, porque nosotros particularmente sabíamos que iba a ser un rival duro, difícil, y hemos estado, creo, a la altura del partido, más allá de que todos pensaban que iba a ser un paseo, nosotros éramos los primeros que sabíamos que no.
Sabíamos que iba a ser difícil, esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil y esto es lo que te marca este Mundial en especial, ¿no? Que es todo muy igualado.
Les eliminatòries de vuitens de final queden així. Canadà, Marroc, Paraguai, França, Estats Units, Bèlgica, Portugal, Espanya, el pròxim dilluns, Brasil, Noruega, Mèxic, Anglaterra, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia. Més futbol. L'U d'Eivissa va dir adeu segurament al jugador que en més temps ha enamorat els seus aficionats. Ens referim a Frank Castillo, que deixa el club per partir cap al Castelló de la segona divisió. Això sí, ningú entén les xifres que es mouen en aquesta, diguem que, insospitada operació. Víctor Sancho.
Segons ha pogut saber TV3, el Castelló paga a l'Eivissa 300.000 euros més una bonificació de 50.000 per incentius. Castillo tenia un any més de contracte i una clàusula al voltant de 2 milions d'euros. L'afició no ha trigat a reaccionar a xarxes pel seu disgust per aquesta sortida. Entenc que ha estat el millor jugador del curs passat i que el club no ha ingressat prou en relació al nivell del jugador. Des de l'entorn de Castillo també ens han explicat que no entenen la negociació duta a terme pel club. El dia de la seva presentació, el director esportiu Michel Sanz va explicar que Castillo només marxaria si algun club es tornava boig oferint sous, però finalment l'Eivissa l'ha venut per una xifra que no arriba al 25% de la seva clàusula de rescissió. Recordem, fins ara l'Eivissa ha fet 4 fitxatges: Andrés Prieto, Gonzalo Almenara, Genaro Rodríguez i Ander Joldi. Evidentment, cap pot ocupar el rol de Castillo en el camp. Caldrà esperar a les noves incorporacions.
Pel que fa al futbol sala, tot i que el club encara no ho ha fet oficial, podem avançar que Carlos Barrón ha confirmat als micròfons d'IV3 que continuarà l'any més a l'Illes Balears per a futsal. El porter cordobès, guanyador de 3 Champions i 3 Intercontinentals, acabava contracte aquesta temporada. Però tant club com futbolista han acordat seguir com a mínim una temporada més. Barrón actualment té 38 anys i reconec que va arribar al Palma l'any 2013. complirà així la seva 14a temporada. Carlos Barra.
Sí, sí, de momento seguimos y aportando lo que sea para el club, que yo creo que siempre me van a haber ligado aquí a este club.
Por tanto,
seguimos con Carlos Barrón de momento.
Queda clar que Carlos Barrón continuarà al Palma, però qui no ho farà és Mateus Maia. El brasiler porta cedits al Minas Tennis Club del seu país. Maia cercarà ja els minuts dels quals no ha gaudit a Somos. En tenis, Jaume Monà jugarà avui el 700 de final del torneig de Wimbledon. El mallorquí s'enfrontarà a Giri Leeka, número 14 del món. Monà i el tenista Xec s'han enfrontat en tres ocasions amb dues victòries per Leeka i una per Monà. Precisament va ser la darrera ocasió en la que es van enfrontar l'any passat a Copa Davis. El tenista santanyiner arriba a la cita després de guanyar la segona ronda el britànic Jacob Fairley per 3-0. El Palau Municipal d'Esport Ica du des de ja el nom de Joan Sastre. L'escorta actualment a les files del Laguna Tenerife va participar en l'acte de nomenament del pavelló on va fer els primers passos. El palmarès de Sastre hi figuren, entre altres, una lliga ACB i una medalla de bronze a l'Eurobàsquet, però un reconeixement com aquest és, sense cap dubte, molt especial per l'Inque, el que sentim.
Quan era petit tenia moltes il·lusió, molt de somnis, però mai se m'ha passat pel cap que el pavelló de la meva ciutat pogués dur el meu nom. Posa en valor tot el que he estat lluitant pels meus somnis, no? des de petita, des dels 14 anys que vaig començar a entrenar aquí en el Palau fins al dia d'avui, que ja en tenc quasi 35, ja han passat anys, no? I bueno, això és un poc, com he dit abans, seguint del pastel.
I tanquem amb pàdel i ciclisme. Per una banda, en pàdel, Gemma Treia i Del Fibrea disputaran avui la semifinal del Bordós. La menorquina i l'argentina s'imposaren a Guinat i Vincent en dos sets. Treai i Brea s'adjudicaren la primera màniga de manera plàcida per 6-0 a la segona, però tot es va complicar. Les número 1 del món tancant el partit en el taibre després d'una hora i mitja de joc. Ara es veuran les cares amb Mari Sánchez i Paula José María. I tancam amb ciclisme, ja que avui comença una nova edició del Tour de França. Ho farà des de Barcelona, on hi haurà dues etapes. Tots els focus apunten a dos noms, els de sempre, Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard. Enguany no hi serà l'artenenc Enric Mas, que recordem recentment va córrer el Giro d'Itàlia. Amb aquests apunts de pàdel i ciclisme el deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passant tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
Vuit i 48 minuts, seguim amb l'informatiu matí del cap de setmana. Més notícies. A Eivissa ja està tot a punt per iniciar-se la prova pilot pel trasllat de residus a la planta de Son Reus, a Mallorca. aquest divendres ha arribat al port d'Eivissa el ferri Al-Andalus Express de Baleària, que fins ara operava a les Canàries i que a partir de demà diumenge ho farà entre Vila i Palma. Transportarà un màxim de 8 camions diaris durant l'estiu, una xifra que minvarà durant l'hivern entre 3 i 5 camions. Serà un total de 33.000 tones anuals que aniran plastificades i es tractaran per evitar males olors. El trasllat des del port de Palma fins a Son Reus es farà en horari nocturn per reduir molèsties al trànsit i als veïnats. En tot cas, el govern minimitza l'impacte que tindrà el trasllat dels residus d'Eivissa i de Formentera perquè s'incinerin a l'illa de Mallorca. El portaveu Antoni Costa ha assegurat que el trasllat és una mesura temporal davant la situació extraordinària de saturació de l'abocador de Cana Puig a Eivissa, que tindrà un impacte pràcticament imperceptible pels veïnats.
Diu que només seran 7 camions diaris i que probablement faran el recorregut fins a Son Reus de nit.
Previsiblement es farà fins i tot amb horari nocturn i, en conseqüència, tens la sensació de que ni els eivissencs ni els mallorquins ni tan sols s'enduran de compte de que es produeix aquest trasllat.
Pel que fa a les protestes ciutadanes, també el recurs presentat a Pal Gop, el vicepresident del govern, ha expressat respecte per les opinions dels col·lectius contraris, però ha insistit que les molèsties seran mínimes o inapreciables, ja que es tracta únicament del trasllat dels residus corresponents a aproximadament el que s'incinera durant un mes a Mallorca. Costa ha recordat que la planta incineradora de Son Reus té capacitat per assumir aquest volum de residus.
A Eivissa ha registrat el 2025 un rècord d'autoconsum d'energies renovables gràcies a la incorporació de 429 noves instal·lacions fotovoltaiques de particulars. Dani Manau.
Amb aquestes noves 429 instal·lacions, l'IA ja suma 3.134 punts d'autoconsum d'energia elèctrica, quan el 2019 només comptava amb 35. En aquest període, la potència instal·lada s'ha multiplicat per 67, passant de 0,45 a 30 megawatts. Elisa Langley és coordinadora de l'Observatori de la Sostenibilitat d'Eivissa Preservation.
Se ha hecho evidente la expansión de estas instalaciones de autoconsumo que reducen nuestra dependencia de la electricidad generada a partir de combustibles fósiles y avanzas hacia una descarbonización del sistema energético de la isla.
Amb tot, l'alt cost d'aquestes instal·lacions encara frena un creixement major d'aquesta opció. Escoltem de nou Elisa Langley.
Sigue siendo un reto para el autoconsumo el acceso al mismo, ya que se requiere de una inversión inicial necesaria para instalar todos estos sistemas, que sigue siendo una barrera para muchas personas, empresas o pequeñas comunidades de propietarios.
El 80% d'aquestes instal·lacions són de baixa potència, de fins a 10 kW. Durant 2025, la planta d'autoconsum d'Eivissa ha generat 38.000 MWh, 5.000 més que l'any anterior, i 4 vegades més que l'electricitat generada als parcs fotovoltaics connectats a la xarxa elèctrica.
I una desena d'integrants de la plataforma Menys Turisme, Més Vida han protestat aquest divendres a les portes del Consolat de Mar per demanar a les administracions l'aplicació immediata d'un decàleg de mesures per disminuir l'impacte turístic a Mallorca. Destaquen propostes com la prohibició del lloguer turístic i la reducció de les places. Reivindicacions que defensaran a la manifestació prevista per al pròxim 26 de juliol a Palma.
Més reivindicacions de la plataforma són les restriccions d'aigua aplicades en èpoques de sequera, que demanen que siguin prioritàries per als grans consumidors, com ara els hotels o els camps de golf, abans que per a la població local. També demanen al govern mecanismes per prohibir la compra especulativa d'habitatges per part de no residents i també fons d'inversió. I, igualment, demanen una reducció dràstica del número de vols que arriben a les illes. Pere Joan Femenia, portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
S'han acabat les excuses. Avui presentam un full de ruta clar, tècnic i aplicable ja mateix. No demanam utopies, exigim a cada institució que faci ús de les seves competències per canviar el rumb de la nostra illa.
Menys Turisme, Més Vida demana multiplicar l'impost de turisme sostenible i destinar-lo a la protecció del medi ambient i l'habitatge social, a més de limitar l'arribada de creuers. També reclamen sancions contundents per als incomplidors.
8:53 minuts, les empreses de lloguer de cotxes demanen a l'Ajuntament de Mahó que canviï amb urgència la senyalització d'accés a la platja de l'Esplanada. Asseguren que molts conductors hi entren sense saber que està prohibit i acaba generant desenes de multes. Etxel Camarasa.
Fins a 3 senyals avisen que l'accés al centre de Mahó està restringit als residents, però són molts els conductors que no els veuen o no els entenen i entren igual.
Hi ha molts espais de senyalització, no?
No tenia ni idea que no se podia passar per aquí, no tenia idea.
I jo que ve sa família insistiu, quan venen els hi tenc que fer tota sa ruta perquè no passin, perquè es ve que es multen.
Que aquí falta qualque cosa.
Falta senyalització.
Sí que nos dimos cuenta más tarde de la señalización. Y bueno, es un poco complicado,
sobretot per la gent de fora.
Que no està ben senyalitzat.
Les empreses de lloguer de cotxes asseguren que reben contínuament reclamacions dels clients. Diuen que molts turistes descobreixen que han infringit la norma quan dies després els arriba la sanció. Lluís Gual és el president de l'Associació de Cotxes de Lloguer de Menorca.
No estem xerrant d'una, ni dues, ni tres multes. Hi ha qualque lloguer de cotxes que ha arribat ara... Bueno, li han arribat, pues, a lo millor 60 notificacions de diferents lloguers.
Critiquen que els senyals tenen poca visibilitat, només estan en català i que els conductors no tenen marge per canviar de ruta abans d'entrar a la zona restringida.
A lo millor posar un semàfor en vermell, de que aquí no se pot passar, o posar-ho en un idioma, per exemple, l'anglès, que pràcticament és 95% de tots els turistes que venen, pues crec que ho entendrien.
Reclamen que es modifiqui la senyalització de forma urgent. Defensen que és una actuació senzilla que reduiria les sancions involuntàries i que evitaria problemes als visitants que arriben a Mahó amb cotxe de lloguer.
I a partir de la setmana que ve ja es podran demanar a Formentera les noves targetes amb les quals els menors i residents de l'illa Pitiusa tindran bonificat el transport públic en autobús.
Entre el 15 de juliol i el 15 d'agost hi haurà un període de prova. Els autobusos ja disposen de pantalles i màquines validadores. Per als turistes hi haurà un canvi de tarifa. Es modernitzarà més el sistema. La renovació digital també comportarà l'augment del preu del bitllet. Escoltam la vicepresidenta del Consell de Formentera, Verònica Castelló.
Hi ha un canvi de preu. Això és degut també a que aquelles persones que utilitzin el bus i no duen la targeta nova de transport o no paguin amb targeta bancària, que se'ls hagi d'emitir un tiquet en paper, doncs aquest fet es penalitza.
I anem ara a una altra zona, una altra illa. En més de 15 dies s'han sancionat més de 200 cotxes mal estacionats a les zones verdes per a residents al Alcúdia. El municipi disposa de 18 zones amb places reservades. A la zona centre funciona molt bé, diuen, però a les zones residencials ja ha provocat queixes.
De fet, els veïnats d'Alcúdia, també del port d'Alcúdia, estan elevats amb els aparcaments de les zones verdes per a residents.
Estupendo. La verdad, ahora llegamos y tenemos un poquito de más amplitud para poder aparcar por aquí.
La verdad que por el moment jo trobo que és un punt positiu i per el moment funciona.
Ja s'han tramitat a Alcúdia més de 4.000 targetes per aparcament. L'Ajuntament ha habilitat una oficina al poliesportiu on cada dia es fan coses, els requisits per obtenir-la, ser resident i pagar l'import de circulació.
Y siempre es bueno tenerlo, ¿no? Porque ahora en la temporada de verano es impresionante de coche que hay.
Amb la posada en marxa s'ha de fer complir. Els agents municipals d'Alcúdia ja han posat més de 200 sancions, com dèiem, a cotxes que no compleixen els requisits. La polèmica ha sorgit ara a les zones residencials. Molts xalets són segones residències i, clar, els propietaris no tenen dret a la targeta si no són residents a Alcúdia. En aquestes zones els aparcaments queden buits.
I no podem aparcar, tenim més problemes que no podem aparcar. En canvi, el carrer de Avinent, a zona verda, està buit perquè els residents n'hi ha molts que no estan empadronats i venen a aparcar a l'altre carrer.
Bon vespre, Pobrines! Pau i Seves!
Femelles d'aquesta embassa... I aquest més que conegut, Ali Seves, va donar el sus a l'esperat concert del mític grup Ocifar i Vespre Son Fusteret a Palma. Una cita imprescindible per als seguidors del grup que varen exaurir les 6.000 entrades que s'havien posat a la banda.
Poc abans de les 7:30 de l'hora baixa ja hi havia centenars de seguidors, alguns amb camisetes d'Ocifar, i esperaven que s'obrissin les portes per poder entrar a Son Fusteret i aconseguir així el millor lloc per viure aquest concert. Una cita molt esperada, en què havia públic de totes les edats. Fans de tota la vida, també altres més joves que han descobert el grup gràcies a pares o a famílies.
Bueno, nosaltres duim Nantos i Far tota la vida, hem anat a ells. Anaven de poble en poble, són de Palma i m'ho anaven per tot a veure'ls.
Bueno, jo m'ho va ensenyar ell, que és el meu al·lot. I tot el dia en el cotxe du Ocifar i ja m'ho sé les cançons d'escoltar-la.
Ara, perquè m'encanta Ocifar, fa molts anys que els segueix. I, bueno, aquí estem, en el concert.
Sí, bueno, de l'Ot ja està escoltant la música i, bueno, és un record en aquell temps.
Els ara líders de la banda, Llàtzer Méndez i Luis Arboleda, també la resta de membres de la formació, van fer un repàs de tota la seva discografia, des dels grans clàssics a les cançons més modernes, un repertori amb el qual van fer vibrar el públic.
Ahir vàrem anar a Inco i esperàvem el més gran del món, esperàvem.
Jo espero que superis les expectatives d'Inco, que varen ser molt bones expectatives, m'ho va agradar molt, varen ser dues hores brutals. M'encantaria que aquí passàs el manco per l'estil, que mos facin cantar la cançó nova que mos han fet de No m'agrada reggaeton.
Aquest concert d'Inca que esmentàvem va ser el de l'any passat, en què en només 4 dies es varen exaurir gairebé 4.500 entrades. El dia menos pensado voy a dejar de pensarte,
pero mientras pase eso, déjame verte y matarme. I molt ràpidament vos informant que s'ha cancel·lat el concert de Beret a Menorca previst per dia 21 d'agost. El cantant sevillà Francisco Javier Álvarez Beret no actuarà finalment en aquest concert, en el Ucalari Menorca Live. Que no puedo separarme, ya me olvidé.